amb Raquel García.
Afro Ben Cervantes, Daniel Defoe, Samuel Richardson, Henry Fielding, Lawrence Stern, Mary Wollstonecraft, Jane Austen, Sir Walter.
Doncs ara dedicarem uns minuts a parlar de llibres, també d'activitats que impulsen des de les biblioteques, i és que comença una nova edició de la secció A Cau d'Orella, i això vol dir doncs, que ja tenim el Ferran Burguillos preparat, el director de les biblioteques municipals de la nostra ciutat, amb un munt d'informació per apropar-nos. Bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
I avui també l'acompanya en Jordi Bosch, que és el director de la Biblioteca del Sud, que és una biblioteca especialitzada, atenció, en gastronomia i en igualtat, o sigui, una combinació explosiva per despertar els nostres sentits. Bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Comencem amb tu, Jordi, i així ens expliques una mica com és que doncs, proposeu o us heu especialitzat en aquest tipus de fons.
Doncs mira, vam començar quan es va inaugurar la biblioteca, vam decidir doncs, quin era el fons o l'especialització que volíem per la biblioteca, i evidentment la gastronomia, diguéssim que estableix molts tipus de lligams diferents. Tothom cuina.
I sempre té molts adeptes,
exacte,
no?
Exacte. Llavors hi ha un munt de documentació, hi ha molts llibres, hi ha pel·lícules, hi ha de tot, i de fet creiem que ha estat un fons que, bueno, ha estat una sorpresa per nosaltres, però que ha tingut un gran èxit, uh-huh. I de fet som de les biblioteques que tenim més documentació sobre llibres de cuina. Llavors, qualsevol persona de Sabadell que vulgui algun llibre de cuina, a la Biblioteca del Sud el trobarà. I crec que, bueno, tenim diferents apartats, referent a aperitius, també tenim de pa, de pizzas, tenim begudes, tenim tot de diferents apartats per fer més fàcil la cerca de documents.
Uh-huh. Cuines del món, també?
Cuines del món, de tot tipus, vull dir que hi ha un tema de receptaris. Normalment, molts dels llibres estan vinculats amb temes de receptaris, que són també els que es llegeixen més, i ara també la cuina vegana, el tema de la Thermomix, tot això és un món, jo n'he pres molt.
T'agrada cuinar?
Una mica,
una
sí.
Mica, no? Ara, clar, també doncs, és interessant això, no? La cuina vegana o fins i tot d'aparells com la Thermomix, que són propostes que tenen doncs, molt d'èxit entre el públic.
No, i de fet, nosaltres també tenim una part de revistes especialitzades i que també surten bastants, des de la Cocina Fàcil fins a altres que són molt més especialitzades i que surten una mica menys, però les tenim a la biblioteca.
I quin tipus de perfil de lectors venen i demanen doncs, aquests receptaris o aquests llibres o revistes?
Bona pregunta, però és bastant senzilla, de contestar, que és el tema del gènere femení. Això és veritat. Sí que hi ha molts homes i nois que s'endinsen amb el tema de la cuina, però sí que és veritat que, sobretot el tema revistes, els agafen molt les dones. I mitjana edat i coses així. Uh-huh. I les noies joves també, quan els interessa començar amb el tema de la cuina.
I els homes, què els hi passa?
Què els
no
hi cuinen? Passa als homes?
No cuinen o busquen internet?
No ho sé dir-t'ho, però sí que és veritat que veiem poc, tot i que sempre diuen el mateix, no? Els grans xefs i això, són homes i així, però en aquest nostre cas veiem més que s'omporten més el gènere femení.
Uh-huh. Per això també teniu potser l'altre fons, el d'igualtat, per fer una mica de reivindicació.
Exacte. No, tot està relacionat, no et diré que no. Però nosaltres el fons d'igualtat de gènere és un fons que el tenim a la zona infantil. De fet, és un fons infantil i on trobem llibres que tracten sobre la corresponsabilitat, la revisió d'estereotips, el tema de la diversitat afectiva, i són llibres que funcionen molt bé per treballar amb els nens i nenes, pares i mares, que ho poden llegir amb els seus fills o filles, i així doncs, trencar una mica amb els esquemes clàssics dels estereotips. De fet, sempre ho diem, però hi ha els contes clàssics, no deixen de ser, alguns mantenen certs estereotips, i hi ha contes clàssics que s'han fet actualment, s'han revisat i s'han escrit des de la perspectiva d'igualtat de gènere, no? Que els tenim allà a la biblioteca.
És interessant, no?, veure que s'està canviant la mirada en aquest sentit.
Sí, jo crec que encara queda molt recorregut per fer, però sí que creiem que... De fet, l'estem potenciant molt, estem revisant tot el fons que tenim i l'estem, doncs, intentant que fer-ho molt més senzill per als usuaris que venen a la biblioteca poder endinsar-se en aquest món. Uh-huh.
Com és aquesta biblioteca, la Biblioteca del Sud, que trobem al carrer, al passeig del Mugàvers, número 49? Explica'ns una mica l'ambient i el perfil del públic.
Mira, és una biblioteca allargada, jo sempre dic el mateix, perquè realment és així, arquitectònicament és allargada, i això té tres plantes, i són uns 1.700 metres quadrats, i normalment el perfil que tenim són sobretot molt infantil, d'acord? Perquè, de fet, des de l'inici vam potenciar-lo moltíssim i, de fet, la zona infantil, a partir de les 5 de la tarda, doncs, comença a estar molt, molt plena, sobretot pares i mares que venen a fer deures amb els nois i noies i després també doncs, nens i nenes que venen sols a la biblioteca i estan a la biblioteca tranquil·lament, a passar l'estona, llegint... O... I llavors el que és... Estem potenciant molt el sector juvenil, el sector jove, nois i noies d'adolescents, perquè ens interessa doncs, anar-los caçant a la biblioteca, perquè tot evoluciona, no? Els nens que tens ara seran els joves de després, seran els adults de demà, vull dir que ens interessa molt fer l'itinerari, el recorregut.
Sí, fer de guia, no?, aquest acompanyament.
Clar, sí, sí.
També volíem parlar de les activitats que ens vols proposar, Ferran.
Sí, la veritat és que, bueno, gràcies per l'oportunitat una mica de poder tenir una segona trobada al juny. La veritat és que la xarxa de biblioteques durant tot l'estiu hem intentat fer molt de carinyo un programa d'activitats molt diverses, orientades sobretot al públic familiar i públic infantil i juvenil. A veure, pel que fa a les activitats que oferim obertes i gratuïtes a l'estiu, voldria destacar tota una sèrie de tallers que es duran a terme a la Biblioteca de Port Badia, que de fet comencen a partir de la setmana que ve, ja pròpiament, i estaran en marxa durant tot el mes de juliol, fonamentalment, i a l'agost també durant un parell de setmanes. Per tant, si esteu amb els nanos aquí a l'estiu a Sabadell, aprofiteu, podeu venir a la Biblioteca de Port Badia. La Biblioteca de Port Badia estarà oberta durant tot l'estiu a partir de la setmana que ve, de dilluns a divendres, sí que els dissabtes tancarem, però, en canvi, de dilluns a divendres farem horari de 10 del matí a 9 del vespre, tots els dies de la setmana, ininterrompudament. I tenim tota la programació prevista, més de tallers vinculats al programa que des de l'any passat vam engegar a les biblioteques de Bibliolab. Sí? Tots els tallers tenen un component creatiu i experimental, d'acord, molt, molt fort, i un component també d'innovació. Llavors toquem fonamentalment temes de creació, val? Creació en cinema, per exemple, creació també i programació doncs, en informàtica, etc. I tot el tema d'experimentació científica. D'acord? Aleshores, us volia comentar ràpidament alguns dels tallers. Fonamentalment, dir-vos que l'obertura d'inscripcions serà a partir del 25 de juny, és a dir, a partir de la setmana que ve. A partir de la setmana que ve ja podeu venir a la Biblioteca de Port Badia, podeu trucar o bé ens podeu fer un correu electrònic. A veure, us podeu inscriure ja a totes les activitats que fem a partir de la setmana que ve i durant el mes de juliol.
Hi ha moltes places per cada activitat? O...
Cada taller, més o menys, està entre 15 i 20 nanos, més o menys. Depèn del taller, és una mica més reduït, depèn del que sigui. Però, bueno, tingueu en compte això, que a partir de la setmana que ve ja podeu venir i que teniu tota la informació de moment a la web. També, bueno, properament farem més difusió a través d'altres canals, però a la web de moment ja podeu trobar una mica tota l'oferta de tallers. Us recordo l'adreça de la nostra web de biblioteques, és sabadell.cat/bims. Si no, agafeu el Google, poseu Biblioteca Sabadell i sortirà la primera. Llavors, us comento ràpidament. A veure, els tallers estan adreçats a públic, fonamentalment el que us deia abans, familiar, infantil, de diferents edats. Tenim tallers que estan adreçats a nanos més petits i altres que estan adreçats a nanos més grans i a públic adolescent. A veure, començarem, per exemple, amb un taller que és el primer que fem, que ja comença, és el taller que tindrà lloc el proper dimarts, el dimarts 26 de juny, que es titula Març 2018 i és un taller científic que està, bueno, que consisteix en una en conèixer la primera expedició humana que van fer al planeta Mart. Llavors a partir d'aquí, doncs els nanos aprendran una mica doncs a temes d'astronomia, però també temes de química, física, etc, que està vinculat al propi taller. Un altre, aquest està adreçat a nanos de 7 a 12 anys. Un altre taller per nanos també de 7 a 12 anys és un taller que es titula Posa't les piles. És un taller tecnològic per aprendre a construir també piles orgàniques. Després, per nanos més petits, a partir del 10 de juliol fem un taller de construcció d'autòmats. És un taller més aviat orientat a robòtica, pròpiament. A partir de mitjans de juliol, finals de juliol, també tenim un taller per aprendre, que es titula Les cúpules de Leonardo, que és per aprendre a construir una cúpula real i aprendre sobre com funcionen una mica les estructures i el volum dins dels espais, i això es farà també de manera cooperativa amb un grup. És a càrrec d'una empresa que es diu Explorium, que són molt, molt interessants. Després, a finals de juliol, el 25 de juliol, tenim un taller de construcció i programació dels robots Lego Mindstorms, que és un taller que fem amb una empresa aquí a Sabadell, que és el CodeLearn, que també fa cursos de formació en informàtica i en programació i en robòtica. I complementant una mica tots els tallers aquests més de creació, tenim, per una banda, uns tallers que aquests sí que es duran a terme al mes d'agost, que seran d'animació amb stop motion. Val? Aquests tallers sí que estan pensats per fer-los durant la primera setmana d'agost, i també hi haurà un altre grup que es podrà apuntar durant la última setmana d'agost. En principi són tallers que estan pensats en 4 sessions, per tant són 4 dies que els nanos hauran de venir per la tarda, i és un taller que està adreçat a partir de 7 anys, de 7 a 12 anys, fonamentalment.
Llavors, interessant, eh?
Sí. És, en aquest cas, és un taller que du a terme el Bombeto, la companyia El Bombeto, que també els coneixeu, i la veritat és que, bueno, és molt xula, perquè els nanos aprendran a fer fotografies i a partir de les fotografies doncs,
veure
treure
el moviment, sí, sí.
I aprendre una mica com funciona doncs, tota l'animació en cinema. Hi ha un altre taller, també vinculat a temes de creació, però en un altre àmbit, que és un taller d'enquadernació per crear una llibreta d'estiu que es podrà convertir en un diari de vacances o de viatge. Aquesta també la farem al juliol. Bé, llavors, a banda d'aquests tallers, que torno a repetir, trobareu tota l'oferta a la web, tenim moltes altres activitats a tota la xarxa de biblioteques. Us comento algunes així destacades perquè us sonin i per si voleu apuntar-vos, que també pugueu fer-ho. A veure, per una banda, el dijous 12 de juliol tornarem a repetir a 9:45 de la nit una activitat que va ser tot un èxit i que vam fer per Sant Jordi, que és una activitat que es titula Nit a la biblioteca, on els nanos hauran de fer un escape room de la biblioteca de Port Badia per la nit. Sí? Això es farà el dia 12 de juliol a 9:45 de la nit a la biblioteca de Port Badia. És un joc de pistes, enigmes i enginy dins de la biblioteca, sobretot de nit.
Per nens de quines edats?
De 8 a 12 anys. De 8 a 12 anys. Llavors, evidentment, no és... Bueno, sempre ens interessa fomentar la lectura i, per tant, tots els jocs estan vinculats també doncs, a conèixer els personatges, a poder conèixer també doncs, diferents formats, etc. I, finalment, només acabar-vos de comentar que durant tot l'estiu també podrem comptar amb una exposició que ara mateix està itinerant entre diferents biblioteques de la xarxa de Sabadell, que és una exposició que hem dut a terme amb motiu del 75è aniversari de la publicació del Petit Príncep, de Saint-Exupéry. És una exposició que hem fet amb material de les pròpies biblioteques. L'ha muntat a un grup de treball de bibliotecaris que el Jordi coordina. I és una exposició que es titula Només si veu bé amb el cor, amb motiu doncs, del 75è aniversari de la publicació del Petit Príncep, que la tindrem durant l'estiu a Vapor Badia, però després continuarà circulant per tota la resta de biblioteques de la xarxa. Farem també alguns tallers vinculats al Petit Príncep i podreu comptar també amb un parell més d'exposicions a Vapor Badia, si us interessa passar per l'estiu. Una és una exposició de la Pilarín Vallès, de Catalunya Il·lustrada, que també la tindrem a la central, i l'altra és una exposició que també ha circulat per moltes entitats aquí a Sabadell, que és el Perquè d'un Museu Tèxtil a Sabadell, també la tindreu a Vapor Badia. Molt bé.
Déu-n'hi-do, quin estiu, no? Quin mes de juliol que prepareu amb activitats tan diverses, tan diferents i tan creatives.
Exacte.
Sí, suposo que la idea és després doncs, a crear doncs, aquest vincle que ens explicava el Jordi, no? A acompanyar, perquè amb aquestes propostes segur que tant els nens com els més joves s'engresquen i volen doncs, anar més sovint a les biblioteques, que suposo que és la idea, no?
Exacte, ens interessa molt vincular tota la... O sigui, fer més visible encara la funció educativa de la biblioteca, no? Llavors és a través d'aquestes activitats que precisament el que promociona és una mica la creativitat, l'experimentació, el coneixement científic, no? Una mica la reflexió crítica, també evidentment tota la part de millora de la lectura, l'escriptura i la promoció del gaudi lector, doncs ens interessa poder treballar amb un vessant formatiu una mica tot aquest àmbit.
Doncs vinga, va, ara ja anem als títols, perquè porteu molts llibres, no? Qui vol començar? Jordi, t'animes?
Jo m'animo, jo m'animo. Mira, us porto avui uns llibres perquè normalment quan es recomanen, sobretot a infants, recomano molt narrativa, és a dir, contes i això. I sempre hi ha un sector dels nens i nenes que els interessen més les curiositats, els coneixements, diguéssim. I us porto aquest llibre que es diu La línia del tiempo, que és de Peter Goose, que és un viatge il·lustrat per la història. Llavors, en aquest llibre els nois i noies podran anar des del Big Bang, d'acord, fins al segle XX, amb unes il·lustracions precioses, i el que és molt interessant és que a cada plana hi ha un munt d'anotacions, sí. I amb petites frases perquè els nens i nenes més curiosos puguin anar llegint i anar descobrint coses de la història.
Per exemple, ara veiem l'antic Egipte, sí. I explica'ns alguna de les curiositats que explica.
A veure, un moment, si trobo la pàgina...
Aquí.
L'antic Egipte. Mira, diu, per exemple, diu, los egipcios consideraban al escarabajo un animal sagrado al que relacionaban con Kepri, el dios de los... Ay, del sol naciente. Són curiositats que els nois i noies, doncs aquells que potser un llibre no li interessaria del tot, doncs llibres de coneixements els hi fan més útils i més distrets.
No, és preciós, les il·lustracions i, evidentment, aquestes informacions que segur que serà un viatge en el temps per la història apassionant. Una altra.
Vinga, va. Com que també tenim llibres sobre política, sí? Llavors aquest llibre està catalogat com infantil, tot i que jo el posaria més com a jove, però és un còmic. D'acord? I és un còmic que ens parla de política, és un còmic molt divertit i, de fet, hi ha un personatge que és el fantasma de la política. I aquest fantasma de la política és el que explica aquests dos nois joves en què consisteix la política. I ho fa des d'una vessant molt amena, molt objectiva, és a dir, no, tal com diu el llibre, diu està 100% llibre de xapa, és a dir que
directament... Amb el llenguatge també molt proper i molt clar, molt proper. Aquest llenguatge segur que connecta amb els joves.
I el còmic connecta molt bé i vull dir que és un llibre molt, molt recomanable. De fet, a la primera pàgina, ja quan surt el fantasma de la política, els diu, a mi la política no m'interessa gens ni mica. I a vegades ens ho diuen els nois i noies i no saben que la política és molt important.
Que ho és tot, i que ens afecta en el nostre dia a dia, o sigui que molt interessant aquest llibre també per als nostres joves. Quina altra proposta?
Va, l'última, novel·la juvenil. Aquest el vaig recomanar l'altre dia, es diu Cor de cactus i altres formes d'estimar, i és de l'escriptora Anna Manso, i em sembla un llibre molt interessant. És una novel·la juvenil, la categoria com tema d'amor, sí, d'amor entre nois i noies, però en aquest cas no trobem el típic amor de que la noia ho deixa tot per aquest amor romàntic i això, sinó que directament la noia és la que decideix tots els aspectes de la seva vida, és ella la que decideix en tot moment doncs, quin tipus de relació vol tenir amb el seu company o companya, i hi ha relacions familiars, hi ha relacions de tot tipus, però des d'un vessant molt, molt feminista.
Doncs per això teniu aquest fons tan interessant, correcte, no?, d'igualtat de gènere, doncs per explicar als nostres joves formes d'estimar positives, no?, que no siguin aquests amors tòxics que a vegades doncs, arriben de missatges, no?, a les pel·lícules, a les sèries, i que desvirtua realment com ha de ser i com hem de sentir l'amor. I ara és el teu torn, Ferran. Quines joies ens portes avui?
Sí, jo molt ràpidament, a veure, recordeu que sempre us intento portar algun autor, autora, que potser no és gaire conegut. En aquest cas, de fet, ha estat una autora que realment sí que ha estat molt coneguda, especialment en el passat, i que ara ha tornat a fer un ressorgiment molt important arran de, precisament, d'una adaptació que ha tingut d'una novel·la seva, en aquest cas una adaptació que s'ha fet en una sèrie de televisió que està tenint molt, molt d'èxit. Us estic parlant...
Jo he vist la sèrie, sí.
Sí, de la Margaret Atwood. En aquest cas, la Margaret Atwood i l'adaptació que s'està fent actualment de la sèrie que l'està fent Hulu i HBO de la novel·la que és El cuento de la criada, El conte de la serventa, The Handmaid's Tale. Realment, bueno, no sé si...
Una història dura, eh?
És molt, molt dura. Si heu tingut oportunitat de començar a veure algun capítol, fins i tot em sembla que aquesta setmana l'han començat a estrenar en castellà, Antena 3, no?
Correcte.
Si no teniu, doncs, no esteu subscrits a alguna plataforma d'aquestes de sèries, doncs també la podeu veure a través d'Antena 3, us ho recomano, perquè realment l'adaptació és molt, molt bona, està molt ben feta, i us recomano especialment també llegir la novel·la, perquè la novel·la també és impressionant, vull dir que realment està molt ben escrita, i cal tenir en compte una mica també el context en què es va fer i va sorgir aquesta novel·la.
Explica'ns una mica per quin no conegui la història, en quin context i quina és la trama.
Uh-huh. A veure, de fet, la Margaret Atwood, l'autora, és una autora que molts cops ha estat candidata fins i tot a obtenir un Nobel. És una molt bona escriptora, és una autora que va néixer l'any 39, és una autora que ha escrit tot tipus de gènere, fonamentalment ha escrit poesia i prosa, però sobretot té una obra poètica també que és molt bona, i és un activista en la defensa dels drets humans, especialment en tota la defensa també de la igualtat de gènere, i un activista també feminista. Una de les novel·les que va tenir més ressò i més èxit va ser aquesta que comentava del conte de la serventa, El conte de la criada, que de fet es va publicar l'any 85, el 1985. El conte de la criada, El conte de la serventa, el que planteja és el que s'anomena literàriament una ucronia o una atòpia, és a dir, un moment en la història en què succeeixen uns fets que fan canviar de rumb una mica tota la història que coneixem pròpiament. En aquest cas, el que planteja Margaret Atwood, el conte de la criada, és que en un moment determinat de la nostra contemporaneïtat, que en aquest moment de la novel·la era als anys 80, un moment, recordem, on estava en el govern, per exemple, Margaret Thatcher al Regne Unit, o estava Ronald Reagan als Estats Units, sí? Per tant, en un moment en què tot el conservadorisme està en auge, on es comença a tirar endavant la legislació doncs, que és molt restrictiva en temes de drets laborals, on estem en un moment també de capitalisme i liberalisme extrem, no?, extremat, i tot això, diguéssim, es defensa des de les administracions i les polítiques públiques, i a més al darrere el que tenim és un tuf diguéssim religiós ultraconservador també amb posant en valor, diguéssim, les tradicions més conservadores del cristianisme, etc., i tot això està en un moment d'alça. Llavors ella el que planteja és una novel·la que és pròpiament una novel·la de ciència-ficció, eh? Llavors el que us deia això de la cronia és, en un moment determinat de contemporaneïtat, això als anys 80, als Estats Units, no? En què els anys 70 havien estat doncs, una època una mica més revolucionària, etc., on s'havien posat per davant els drets humans, els drets de les dones, els drets del col·lectiu LGTB, etc., hi ha un grup ultraconservador del que serien els blancs catòlics, diguéssim, rics, etc., que el que fan és fer un atemptat en contra del govern, fan un atac, diguéssim, tirant tota una sèrie de bombes també contra el govern, etc. Llavors, a partir d'aquest conflicte, d'aquesta guerra, diguéssim, ells guanyen, o sigui, els conservadors guanyen en aquesta comunitat ultraconservadora i d'ultradreta guanya i imposa un sistema polític i un sistema social que ben bé és una dictadura, pròpiament, als Estats Units. Aquesta dictadura es fonamenta amb uns preceptes molt concrets, vaig molt ràpid.
Sí, perquè ens queda un minut.
Sí, que bàsicament el que consisteix és en deixar de banda completament la dona, diguéssim, la dona queda relegada a una figura purament de reproducció, que de fet hi ha una casta que són les criades que es dediquen purament només a la reproducció, i tota la resta de dones són tractades com a esclaves, pròpiament. Llavors, realment és una novel·la molt, molt interessant, la sèrie també ho és, i tota l'obra en general de la Margaret Atwood val molt la pena.
Doncs una obra que jo crec que tothom hauria de llegir per aquesta mirada crítica que fa. I molt breument, perquè havies portat una altra petita joia que vull que comparteixis, digues ni que sigui doncs, el títol i de què tracta.
Només a les biblioteques i a les llibreries trobareu tota l'obra de Margaret Atwood, també traduïda, està traduïda al català i al castellà. Us he portat també Érase una vez, que és un recull de contes, també, amb una mirada feminista molt clara, perdó. Només llegir-vos que comença d'aquesta manera. Érase una vez una niña pobre, tan hermosa como buena, que vivía con su malvada madrastra en una casa del bosque. ¿Del bosque? El bosque está anticuado. Vaya, todo este entorno rural ya empieza a cansarme. No es un buen reflejo de la sociedad de hoy. ¿Por qué no la trasladamos a un entorno urbano para ya variar? Llavors, a partir d'aquí, va canviant tota la història de l'Érase una vez. De la nena bona, de la nena, diguéssim, que és roseta, doncs, etc. No? Vull dir que tots els estereotips aquests de gènere doncs, els va canviar.
Per això ens agrada aquesta secció. Jordi, com tu deies al principi, no? Que hem de canviar també els clàssics, els contes, aquesta mirada de com entenem el món i que les noves generacions doncs, que realment aconsegueixin els drets i la igualtat que avui dia encara doncs, ens queda una mica llunyana. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ja és l'últim programa de la temporada, però ens veiem al setembre amb moltes ganes de continuar aprenent gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé.
Gràcies, bon estiu.
I nosaltres ara fem una pausa i de seguida arriba el nostre company Pau Duran per posar-nos al dia del món de l'art, per entrar al Cub Blanc. I nosaltres marxem també una part del programa perquè a partir de les 12 farem un especial, aprofitant que avui és el dia de la música.
Charlotte Bronte, Emily Bronte.